Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Ja és divendres i és l'hora d'aquestes converses veterinàries. Unes converses veterinàries que fem amb el suport del Col·legi Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Cada divendres, sempre a aquesta hora, aquesta trobada amb els veterinaris, amb els animals i a les portes del cap de setmana. I avui estem molt contents perquè tenim la sort de comptar doncs, amb la visita del president del Col·legi de Veterinaris de Girona, Ramon Sedó. Què tal, Ramon? Com estàs? Gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bé, bon dia a tots i ben trobats.
Bé, estem doncs, a les portes de vacances de moltes persones, arribat ja per fi l'estiu, i dic jo, Ramon, que és un bon moment per fer una mica de balanç i per fer una mica de valoració d'un any que ha estat per la societat i, evidentment, vosaltres els veterinaris que formeu part del sistema sanitari, doncs imagino que un any diferent i, sens dubte, que complicat i complex, no?
Un any diferent, complicat, complex per tothom i per nosaltres també. Això realment ha deixat seqüeles generals. Estrès de... Per una banda, sí que és veritat que hi ha hagut un augment importantíssim del que és les adopcions dintre de la IAC, de la base de dades doncs, on nosaltres gestionem tots els animals. Hi ha hagut un 11% d'augment d'adopcions. Això, per una banda, doncs, bueno, és interessant, és bo. Per què? Bueno, doncs diuen que la necessitat de companyia amb aquests temps difícils, doncs els animals ajuden a passar aquest temps, fan companyia, i això doncs, ha fet que molta gent doncs, adopti animals. I això, és una, per una part, és una part bona, això.
Clar.
Això suposa, aquest augment, doncs, suposa aproximadament unes 300 altes cada dia de més.
Ostres, això és una xifra molt gran, no?
300 altes. I això, doncs, què ha passat? Doncs que també el número d'abandonaments també ha augmentat.
Clar.
Quan es fan les coses per un motiu, i aquest seria el motiu aquest, doncs, el Covid i tota la influència, clar, quan això va a la baixa, doncs el motiu també baixa i, per tant, per una altra banda, augmenta l'abandonament.
A més, estem en una època, a les portes de vacances, on hem de recordar un cop més la responsabilitat,
sí.
No?
Sí. Aquest és un dels motius de treure aquest tema també i de parlar-ne precisament per això, perquè ara és el moment aquest on l'últim que no hi cap al cotxe és el gos i és el que es queda.
Clar.
I coses d'aquestes, doncs, hi hem de reflexionar. Ara diguem que l'animal el tens, ara l'has de cuidar.
Clar.
I això és... Això sí que és una crida a tota la societat perquè realment aquestes coses continuen passant. I sembla estrany, però bé, però ho han de recordar que aquest no és... No, la solució no és aquesta, això és evident.
Però els veterinaris us aneu adaptant a tot, no, Ramon?
Sí, ens hem d'adaptar al que dèiem. Per una banda, doncs, tenim això, tenim un augment, això vol dir, doncs, a la llarga els centres doncs, tenen més feina, més d'allò, tot això, però l'augment, l'atenció del residuari augmenta, cada cop tenim, doncs, som una professió, de les professions sanitàries amb més problemes d'estrès, no està bé dir-ho, però amb més suïcidis a nivell mundial. Això és un fet digne d'estudi. Nosaltres, al col·legi, hem posat una mica fil a l'agulla amb això. Tenim ara penjat des de fa 15 dies una enquesta qüestionari per analitzar l'escala d'ansietat i de depressió del col·lectiu veterinari. O sigui, et fan, evidentment, d'una manera anònima, contesten a l'enquesta aquesta, després una feina de psicòlegs, diguem, fan un informe sobre això i en funció d'això doncs, haurem de posar fil a l'agulla. Això és una enquesta que s'ha fet a Madrid, al Col·legi de Madrid, a Cádiz, a València, a diversos llocs, i bueno, doncs, ens hem de posar les piles i això, ja dic, passa factura. I bueno, ja dic, és un tema aquest, que per una banda sembla que tot és molt bo, no? Però per l'altra doncs, bueno, té efectes secundaris que s'han de continuar i s'han de vigilar.
Bé, és un tema, com dius, molt sensible, és un tema molt delicat i és un tema, evidentment, a cuidar i especialment per part de la professió, que és la que coneix i sap millor de la situació i d'aquests problemes. Anem a parlar també, però, de quina és la situació dels centres veterinaris, no? Esteu treballant amb el tipus de centres que hi ha veterinaris, no?
Sí, posem en marxa, diguem, una mica de... de canvi, no de canvi, sinó simplement un recordatori en tot això, sí que volem fer una campanya de dedicada a la ciutadania perquè cadascú sàpiga això, que hi ha una mica, que és els centres veterinaris, el que dona cadascú, el que deixa de donar. Jo aquí podria fer una mica de resum del que és això. Els centres veterinaris tipus són quatre. Hi ha quatre tipus de centres veterinaris. Des del punt de vista veterinari estem parlant, doncs, a part d'això, perruqueria, és que és això, serien centres d'animals, però no veterinaris. Llavors, han de tenir el que és la clínica, el que és l'hospital veterinari, i després el que nosaltres en diem centres de referència. Cada una d'aquestes coses fan, cada un d'aquests centres fan un tipus determinat de clínica, de clínica, o de centre. Llavors, si nosaltres anem al veterinari o portem l'animal a la consulta, i el que et trobis és una... ja us trobareu a la porta, perquè renovem tot, sobre la porta on la creu blava que identifica el centre veterinari, i allí hi ha una paraula, que en aquest cas, consultori. Molt bé. El consultori és un lloc on és, com diríem, la primera cura. És com si fóssim al CAP, no? És com si anéssim al centre d'assistència primària. Allí, doncs, et miren, et diuen a veure el que pots tenir, et poden vacunar, evidentment, poden desparasitar, un anàlisi de sang, cures d'urgència, doncs, per un accident, per coses d'aquestes, però no et faran res més que això. Allí no et faran cirurgia. Allí el que tenen de tenir és una sala d'espera, han de tenir un material bàsic d'exploració, un oftalmoscopi, un forendo, coses d'aquestes. Han d'estar equipats amb un sistema de ventilació artificial per assistir a l'animal a un moment donat, a l'obstrucció de vies aèries, tot això. La publicitat del cartell ja ho diu clarament, de que allí és un consultori. Allí no tenen quiròfan, allí no tenen equip de ràdio, allí no tenen laboratori propi, d'acord? Per tant, la persona que porta allí aquest animal, si li fan una cirurgia, està mal fet. Està mal fet. No la poden fer, aquesta cirurgia. Aquest, allí, què pot dir el veterinari que hi hagi al consultori? Li pot dir, pues mira, faig una cura d'urgència, però també no la ferida o que sigui, hauries d'anar a una clínica a que féssim una exploració més profunda o al quiròfan o el que sigui. Quan, si el que es troba és una clínica, a la clínica veterinària ja és un espai on hi ha un ventall de serveis més alt, allà ja fem tot tipus de serveis de consultori, és a dir, a més del consultori hi ha cirurgies majors, castracions, cirurgia abdominal, operacions de trauma, etc. Allí han de tenir un equip de ràdio, de tenir un laboratori, de tenir una sala d'espera, mínim han de tenir dos consultes que es puguin treballar alhora, quiròfanos per separat, equip de gasos medicinals per anestèsia, llavors, i evidentment poden tenir ecografia, electros, làsers, endoscopi, en fi, tot això són per millorar l'atenció. Així que hi ha vegades que les clíniques presten serveis a dins de la mateixa clínica amb analítiques, o hi ha vegades que, igual que passa amb la medicina humana, que te poden enviar a fer un anàlisi a un lloc i després doncs, tornar a analitzar aquell anàlisi i determinar. És a dir, no tenen obligació aquí de serveis d'urgència 24 hores, però els poden tenir. I després hi hauria l'hospital veterinari on realment hi fan de tot. A més de ser una clínica especialitzada, a més d'això tenen serveis d'urgències, 24 hores, poden tenir el servei propi de ràdios, hospitalitzacions, l'animal es pot quedar allí intubat, es pot quedar allí doncs, amb una UBI, etc. O sigui, tot l'altre, a més això, l'hospital són un espai ja que treballen veterinaris especialistes doncs, amb el que sigui dermatologia, amb neurologia, amb cardio, en fi. I després hi haurien els centres de referència. Els centres de referència són espais que es treballen exclusiu una especialitat veterinària. Han de tenir el mateix que un consultori, el mateix, però no que una clínica, o sigui, poden tenir, és com un consultori especialitzat en un tipus d'assistència. Podrien ser, per exemple, rehabilitació, per exemple, dermatologia, oftalmologia, oncologia. No tenen per què tenir una clínica, però sí que tenen doncs, material per poder fer tota aquesta especialitat. Aquestes quatre serien especialitats que es poden trobar i cada una d'elles, evidentment, dona una assistència. nosaltres, des del col·legi, el que fem és l'homologació de tots aquests centres en funció del que tenen cada un d'aquests centres. I en funció d'això som nosaltres que li diem tu, tens, tu pots ser clínica o tu pots ser això, o si poses això si vas clínica o si no ho tens no pot ser.
I al final, Ramon, això reverteix en un augment de la qualitat i també el que podem esperar a les persones doncs, de saber quan anem a un lloc que és el que ens pot oferir, no?
Sí. Sí, perquè tot això ve de debut a que hi ha queixes, a vegades que hi ha queixes de que l'animal aquell no l'ha entès degudament, per una banda, potser és que l'han portat a un lloc que no el podien atendre, no podien fer res més que el que li han fet, o, per una altra banda, a vegades que és al revés, que porten a un lloc que no poden fer segons què i ho fan. Clar. Llavors això seria una mala praxis, és denunciable, i nosaltres des del col·legi el que diem, és que si a veure si tu portes a esterilitzar un animal, una gosa, una gata, i la portes a un consultori i que ho esterilitzen i surt malament, és que potser l'has portat a un lloc malament a on, per desconeixença. Això no vol dir que la mala praxis no hi sigui. La mala praxis és igual, nosaltres obrim estudiant, evidentment, però és un tema que la gent ha de saber tot això. Ens ha d'ajudar nosaltres a que cada cosa estigui al seu lloc.
Bé, ara l'estiu és un moment fantàstic per fer aquesta revisió anual que sempre diguem que és convenient fer i posar, per exemple, el dia de les vacunes. I dintre de les vacunes hem de parlar, Ramon, de la vacuna de la ràbia, no?
Sí, això, altres cops ho hem parlat aquí, estem en contacte, hem tingut ja reunions bastant, bastant avançades amb el departament per veure la necessitat que tots veiem, la necessitat de tenir una vacuna de ràbia obligatòria. Nosaltres com a veterinaris demanem aquesta vacuna. Jo crec que ara és el moment de fer-ho, sempre és un moment de fer-ho, però ara potser la ciutadania entén més clar de que una malaltia que tingui una vacuna és una malaltia greu, com pot ser la ràbia, que tingui una vacuna i no fer-la anar, jo crec que és imperdonable. Ara estem veient els beneficis d'una vacuna davant d'una patologia. Nosaltres aquí estem passant un Covid, el Covid hem tingut moltíssims problemes, hem tancat, hem destancat, mascaretes, el que tu vulguis, fins que no arriba la vacuna, això no s'ha controlat. I quan arriba la vacuna, evidentment això s'ha controlat. És molt greu que una malaltia tan greu com la ràbia, que dius, oh, és que n'hi ha poc, és igual, només cal que n'hi hagi un cas. Tinguent una vacuna com este, i no sent una vacuna que poses a les persones, sinó que la poses als animals, que els animals te fan de barrera contra tu mateix, que no l'utilitzin. A mi em sembla un tema impersonal. Sí, que, oh, és que això és un cost, no sé què. És que només...
Els beneficis són tan abrumadors, no?
Sí. No és defensable. Sí, perquè podem dir, bueno, però és que hi ha molts llocs on això no hi ha... Però és que nosaltres estem a Girona. Girona és la primera entrada des de França. A França, al nord de França, no al sud, però al nord de França, doncs, dintre de... Hi ha ràbia amb fauna salvatge. A partir d'aquí, doncs, va avançant. Si tu no li poses un fre... Evidentment que no pots vacunar l'animal salvatge, però sí que pots evitar que aquest salt de la fauna salvatge a l'animal de companyia, aquest que no hi sigui, és que amb això t'estàs protegint a tu mateix. És un fet claríssim. Imaginem-nos per un moment que haguéssim pogut tenir la vacuna del Covid aquest, l'haguéssim pogut tenir doncs, amb animals. Per exemple, bueno, pues, si tot això ens ve amb animals, l'animal està vacunat amb això, no et passarà a tu. En fi, és un tema, ja dic, l'administració està posada en aquest tema, crec que estem, en aquest cas estem posats en el mateix pas, en la mateixa direcció, i jo espero que això, doncs, si durant aquest any, a final d'aquest any, en principi, el que ve pugui ser un fet que estem demanant des de fa molt temps. Bé. Que ens digui molt bé.
Com dèiem al començament, la salut és una, és única, i des de la part humana s'està fent campanya referent al tema dels antibiòtics i des de la part doncs, de la salut animal també, no?
Sí, també. O sigui, clar, aquí tenim, clar, entroncant en tot això amb el que hem dit sempre, una sola salut, no? Aquest del One Health. Per cert, ara dintre d'aquest lema de One Health tenim una comissió dintre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Han fet una comissió de gent experta en això, en la qual comptem amb el Quim Sagalés, que seria, doncs, potser el Buc Insignia del que serien els veterinaris en qüestió d'epidèmia i, a més, ha col·laborat amb el, amb l'administració amb el tema del Covid i això, i el doctor Benaventura Clotet, que és, crec que és conegut de tothom, també, que ens dona també un punt d'importància dintre d'aquesta comissió. Aquesta comissió té el fet aquest d'estudiar, d'informar, d'estar en contacte doncs, amb el Departament de Salut per tenir en compte, bueno, per estudiar els canvis de possibles o de nous o de variants o de noves malalties o de zoonosis transmissibles que puguin anar d'animals a persones. És el que hem dit sempre. Nosaltres som la barrera, la primera barrera sanitària que tenen els humans davant del 90% o del 80% de les malalties, que són les malalties que provenen dels animals. L'única la barrera som nosaltres, som els veterinaris i la gent que treballa doncs, en contacte amb els animals. Per tant, aquesta una sola salut, ara, ja dic, ara amb tot el problema que hem tingut, a nivell mundial s'entén molt fàcilment. Per tant, hem de potenciar aquesta sola salut. I aquesta sola salut vol dir també l'ús racional d'antibiòtics. Fa una setmana que hem acabat encara ens queda una fase del curs, un curs d'una racional d'antibiòtics a nivell de Catalunya, també potenciat pel Consell, i evidentment amb Girona també, per conscienciar els veterinaris de l'ús racional d'antibiòtics, han de baixar aquest consum d'antibiòtics en producció. Val a dir que des que hem posat en pràctica tot això de fa 3 anys hem reduït més d'un 35% l'ús d'antibiòtics. Encara ho hem de fer més, estem treballant amb això. Això només vol dir prevenció, prevenció i prevenció. Maneig, neteja, bioseguretat, higiene, protocols de traçabilitat i de neteja dintre les granges, en fi, i amb això estem treballant, i aquest és un dels objectius del que hem passat i de l'any que vindrà. O sigui, aquest és un tema que el mantenim i l'hem d'anar a seguir.
Estem a la recta final. Ramon, abans de cloure, volíem parlar de les colònies de gats i dels convenis que establiu amb l'administració respecte de la gestió d'aquestes colònies.
Això ja ho farem parlar, segueix en marxa. Realment aquí el que estem fent aquí a Girona crec que és molt exportable. De fet, és com un programa pilot que hem anat ensenyant a altres llocs i ara doncs, bueno, a Sabadell, Sant Cugat, centres i municipis importants que segurament entraran dins d'aquest tipus de conveni, a pesar que cada municipi és diferent i s'ha d'adaptar, però realment aquí ja està funcionant molt bé. Estem ja tipificat, em sembla que són més una vintena de colònies de gats amb un cens aproximat ara d'uns 600 gats que, evidentment, això anirà en augment conforme se vagin tipificant. Hem marcat un protocol que ens està donant ja els seus fruits i d'aquí a poc doncs, ja tindrem un volum important d'informació com per poder dir més coses. Doncs vol dir, mira, doncs, els gats de la nostra, els gats doncs, urbans doncs, tenen més això, més allò, hem de curar això, hem de curar allò, tenim una bona gestió, etc. El que sí que hem fet és una formació per tota la gent que està en contacte amb aquests animals perquè realment tinguin una informació del que són, del que han de fer i conscienciar-se de quins són el que deia, la primera barrera davant de possibles malalties que han de controlar. I realment estem molt, molt, molt contents d'aquest conveni i de com estan funcionant les coses aquí. Igual de contents que estem del programa que estem fent amb vosaltres, perquè ara fa poc estava revisant una mica els temes i déu-n'hi-do, l'any que porteu, tocat quasi tot,
Hem fet molta feina, sí.
Sí, perquè ara revisant, mira, heu parlat del fred, de l'efecte del fred i del efecte del calor amb els animals. Hem parlat d'al·lèrgies, s'ha parlat de l'efecte dels petards, no?, amb els animals.
Correcte, sí.
Hem parlat de traumatologia, d'ecografia, de l'eismani, hem parlat d'això de la processionària del pi, no?, dels efectes aquests que produeix amb els animals al caminar a prop de bret. És a dir, amb la quantitat de temes del tocat que realment dius, home, pues és un bon mirall, no?
Sí.
És un bon observatori, aquest.
En definitiva, tots els temes que interessen a la gent que ens escolta i que interessen també la professió. Ramon, moltes gràcies, molta salut. Estem a la recta final.
Cuideu-vos i bones vacances a tothom. I suposo que ens retrobarem després tots vacunats i amb molta més ganes i moltes més ofertes.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies a Ramon Sedó, president del Col·legi Veterinaris de Girona, per fer possible aquest espai de ràdio. Sense el Col·legi Veterinaris de Girona, doncs, evidentment, això no seria una realitat. Amb la qual cosa, el nostre agraïment, Ramon, per vosaltres, per tota la Junta i per tots els veterinaris que esteu fent aquesta gran feina, aquesta feina per ajudar-nos, doncs, a la salut, no només dels animals, com dèiem abans, una sola salut, també la de les persones. Bon estiu, fins aviat. Adéu, Ramon.
Bon estiu. Tornem d'aquí
7 dies. Adéu-siau.